Un quart i un minut del matí, Juli Fernández, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara sí. Un mes després de la moció de censura que el va fer fora de l'alcaldia, volem parlar amb en Juli Fernández després d'un parell de rodes de premsa que ha fet per fer ja unes primeres valoracions sobre aquests primers dies. Abans, però, en fem una prèvia amb en David Parranyó. David.
Fa un mes del canvi de govern de Palafrugell, fa un mes que Juli Fernández va perdre l'alcaldia per la moció de censura que va presentar Esquerra i el PDeCAT. Amb aquest temps, el PSC ha fet una enquesta que conclou que la majoria dels palafrugellencs aproven la gestió de Fernández.
Senyor Fernández, ja ha anat a córrer o no aquest matí?
Sí. Acabo d'arribar ara mateix, he fet els meus
50 minutets. Ja té mèrit, amb 21 graus que tenim ara.
Bueno, però és la meva forma de relaxar-me i començar el dia amb ganes i amb bon humor i molta intensitat. Mm-hmm. Per tant, si no ho fes, els que em coneixen saben que si 6 mesos o 2 dies que no vaig a córrer estic de mala llet.
Escolti, com està un mes després de la moció de censura?
Bé, estic amb una normalitat i estic treballant bàsicament per justificar el perquè d'aquesta moció, intentant recollir moltes aportacions i diguéssim, hi ha ànims de moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que no ha entès les raons, diguéssim, de fons d'aquesta moció, i per tant estic treballant amb una gran intensitat. Mm-hmm. Per intentar, doncs, crear un element de treball i grup de gent que em permeti el 2019 tornar a revertir aquesta situació, que és, malgrat que és legítima perquè s'ha just a llei, entenc que no estava justificada aquesta moció. I a més, podria ser un matís, perquè veig que es repeteix moltíssim. Es parla sistemàticament d'una moció entre el grup d'Esquerra Republicana i PDeCAT, i no és així. Entre el grup d'Esquerra Republicana i una part de Convergència i Unió, perquè PDeCAT no existeix com a grup polític a l'Ajuntament.
Bé,
i veig que això es va repetint sistemàticament. Suposo que el que a ells els interessa dir-se PDeCAT, però en tot cas, si volen dir-se PDeCAT, poden fer-ho, poden dissoldre el grup de Convergència i Unió i crear el grup de PDeCAT a l'Ajuntament. No hi ha cap problema, la llei els empara.
No li negaré que té tota la raó del món. El que passa que vaja, jo crec que ja anem tots donant per fet que Convergència com a tal s'ha extingit i que quan ens referim al PDeCAT ens referim a la representació d'aquelles persones que formen part de l'antic grup de Convergència i Unió. Això.
Sí, però jo mateix, si Convergència s'hagués extingut, com vostè bé ha dit, i s'hagués fet algú de PDeCAT, ell no haguessin pogut fer la moció de censura. Per tant, mantenen el grup de Convergència i Unió perquè els interessa com a tal. Orgànicament, si vostè va a l'Ajuntament i demana quants grups municipals hi ha, veuran com dirà que el grup de Convergència i Unió és un grup. Uh-huh. Però, per contra, ells sistemàticament, inclús que veig les notes de premsa, que parlen d'Esquerra i PDeCAT. En tot cas, que parlin d'Esquerra, quatre dies de Convergència i Unió, que en aquell moment són afiliats a PDeCAT. Això és veritat. Uh-huh. I si no, que faci com la Diputació ha eliminat el grup de Convergència i Unió, i ara hi ha hagut de PDeCAT, i no passa res, perquè la Diputació, jo també estic, i fa un mes que es va fer aquest canvi. El que no és s'ajusta llei és, per un costat, aprofitar-te d'una situació del grup de Convergència i Unió, i per l'altre, dir-te que és de PDeCAT, perquè d'alguna manera doncs interessa treure-se de sobre el que implica Convergència i el que implica Unió, que jo ho entenc, però en qualsevol cas jo ho deixo molt clar, que estem davant d'una moció feta per Esquerra Republicana i per quatre regidors de Convergència.
Uh-huh. Senyor Fernández, vostè va presentar una enquesta la setmana passada en la que deia que el 80% dels ciutadans de Palafrugell, una enquesta feta sobre una mostra de 400 persones, i aquesta enquesta deia el 80% de la població de Palafrugell aprova la gestió de Fernández al capdavant del govern municipal.
Sí, primer volia fer un aclariment. Les enquestes, aquest tipus d'enquestes, d'opinió, per poblacions de fins a 25.000 habitants, bàsicament la mostra que es fa habitualment és la mostra entre 400 i 450 persones. Mm-hmm. No és que sigui una mostra petita.
No ho ha dit ningú, això,
No. Sí, no, però no ho diu vostè, però com que he vist comentaris a les xarxes que diuen, bueno, a mi no m'han trucat, això està manipulat. I aquesta enquesta té dues parts. Una, que és la que hem fet pública, que és l'enquesta, d'alguna manera, d'opinió, de com valora la gent la gestió meva i la gestió del govern, i la segona part, que és l'estimació de vots i les eleccions que fèixim ara. Uh-huh. Aquesta segona part, que no s'ha fet pública, però que també és bastant positiva, és la que pot arribar a interpretar que té cuina, perquè és quan es valora el record de vot i la simpatia.
Sí.
Però aquesta primera part que jo he presentat, que és quan un li demana, escolti, vostè com valora la gestió de l'alcalde de 0 a 10 i contesta 6, contestes 8, contestes 3, després es fa la mitja. Uh-huh. Vull dir que aquí no hi ha cuina, aquí és la mitja de la gent que contesta.
Escolti, i sobre la segona part de l'enquesta, quin resultat ha sortit en la intenció de vot?
La segona part de l'enquesta, la situació que ens dona a nosaltres, és que la situació, si ja feixen les eleccions en aquests moments, el gran perjudicat d'aquesta situació és PDeCAT, que quedarà molt tocada, nosaltres la farem pública més endavant.
Uh-huh.
I les dues formacions que estaven al davant, que l'Esquerra i PSC, queden bàsicament igual que estaven. Vull dir que la foto fixa d'aquesta enquesta és la pèrdua de PDeCAT, amb una part important,
sí.
una petita puja de lo que seria l'entesa com a en Comú Podem o el sí. que estigui muntar al futur, i PSC i Esquerra Republicana, doncs també aquesta enquesta, quan la fem pública, bàsicament dona un empat tècnic com ja es va produir l'any 2015.
Uh-huh. I no
hi ha massa
moments en aquest aspecte. El que perdria el PDeCAT, on aniria a parar?
No, però és que jo d'aquesta part d'enquesta la farem pública més endavant. Vull centrar-me en la que nosaltres, jo vaig demanar per desmuntar aquell criteri que ells tenien de que la moció es feia perquè l'alcalde ja no podia governar, perquè l'alcalde estava en descrèdit per tres grans temes, que eren Gufet, escombraries i semàfor de Friu. I aquesta el que diu és que més del 80% de la gent aprova la gestió de l'alcalde, entesa com que la consideren regular, puntuant, per tant, entre 5 i 6, un 40% de la gent, i com a bona o molt bona, entesa com entre 7 i 10, també l'altre 40%. Però el sorprendent de l'enquesta no és només això, el que a mi també va sorprendre, és que si anem al record de vots, si la gent que diu que ha votat PDeCAT, Convergència i Unió o Esquerra, la gent que ha votat, per exemple, a Convergència i Unió, només el 8% dels enquestats més suspenen. La resta, tots, o bona, o molt bona, o regular. I els votants d'Esquerra Republicana, només el 14% més suspenen. Però què vol dir això? Que la moció no ho veig a un descrèdit de l'alcalde o una pèssima gestió de l'alcalde. Ho veig, com s'ha vist claríssimament, amb un interès partidista legítim, i com que s'ha quedat de minoria, doncs ja no pot governar.
Uh-huh.
I això, a més, es constata aquesta setmana en una entrevista que li fan a l'alcalde, allà em diu que la moció es fa perquè el govern es queda minoria, no podrà prendre decisions. Això estaria molt bé si m'haguessin deixat provar com a mínim 5 o 6 mesos. Però, escolti, vostè porta 6 mesos en minoria, no pot aprovar res, doncs ara és el moment. Però vull recordar que jo he estat un mes en minoria.
Vostè fa referència a l'entrevista que li van fer l'altre dia a Ràdio Palafrugell, m'imagino.
Sí, Ràdio Palafrugell i un altre que recull la revista Palafrugell aquesta setmana, també. Uh-huh. Que diu això, la moció està motivada perquè un govern a minoria no pot prendre decisions. Bé, això s'ha de constatar en el temps. És obvi que si un govern a minoria no fa ni un plenari en minoria, no es pot arribar a aquesta conclusió, a no ser que entenguem que ells donaven per fet i que no aprovarien res del que vingués del govern, que també és possible que passés, però en tot cas ho han de dir.
Uh-huh.
Perquè clar, estem veient que en aquell moment Esquerra Republicana s'està fent una cosa que en la política s'ha de denunciar, i és que jo voto una cosa en l'oposició i voto una altra en el govern. Això no va així. Un partit polític, un polític, ha de votar el que creu oportú, deixant a part d'on està. Perquè si no vol dir que no té model de poble.
Senyor Fernández, una de les persones que forma part del govern de Palafrugell, em deia la setmana passada, en Juli el que ha de fer és entendre que la moció de censura l'ha fet fora i dedicar-se a fer ara oposició i no passar-se el dia reivindicant la seva obra. Em deia això, que em venia a dir, ha de superar el tràngol que l'hagin tret del govern per dedicar-se a fer oposició. Ho tenim superat,
no, això? Jo ho tinc superat. Jo, una persona que ha passat dues situacions similars, que el 2007 guanya i fan fora del govern, sigui l'alcaldia, que el 2015 guanyo igual que l'11 i fan fora, jo això ho tinc superat. Jo l'endemà ja tenia claríssim que estava fent de posició, però és obvi que un alcalde sortint ha de posar-se en la seva posició, però sense deixar de reivindicar la seva roba de quarteta. I més quan els propis entrants estan dient que la primera decisió que prendran serà no prendre cap, sinó continuar la feina que estava dissenyada per fer. Mm-hmm. És obvi que jo tinc de reivindicar l'obra que hem fet i la que s'estan executant, que és obra planificada per mi.
Vostès, des del PSC, una de les coses que reivindiquen és que no es pot fer oposició si no hi ha transparència, i vostès estan explicant que hi ha un esborrany que ha fet el govern de Palafrugell que pretén restringir-los a vostès l'accés a les dades. Expliquin què és això exactament.
Bé, el govern ha enviat una circular interna als caps d'àrea. Jo si és esborrany o no ho sé. En qualsevol cas, en el moment que el govern envia la circular interna és la voluntat del govern, en tot cas que després l'esmenin fruit de les aportacions dels tècnics o fruit de la pressió que pugui fer qualsevol grup polític. Però en aquest apartat hi ha un apartat que diu que si un regidor de l'oposició demana per entrevistar-se amb un cap d'àrea de qualsevol àrea concreta, aquest cap d'àrea el comunicarà a l'alcalde o regidor a fi efecte de que aquell dia de la reunió ells puguin ser presents a la reunió per saber de què es parla. Mm-hmm. Això m'hi sona amb una certa inquisició. O sigui, a més, això no hi ha cap ajuntament polític que faci això. O sigui, nosaltres som conscients del que podem demanar i el que no. I també som conscients de l'ús que puguem fer de la informació, que aquí també poden haver responsabilitats penals depèn de quin ús fem de la informació que té qualsevol regidor. Ara, que li demani una entrevista, jo o un regidor meu, per parlar amb la cap d'educació, i resulta que aquell dia que m'assigna per trobar-me, me trobi a la taula l'alcalde o regidor d'educació de tot, això és de rebut? Pregunto. Això només ho veig en dues coses. O desconfiança cap als tècnics que es pensen que passen informació, i els tècnics són uns professionals que no passen mai informació a ningú. Això ho puc garantir jo com a alcalde, si és que està. Perquè saben molt bé què poden fer.
En qualsevol cas, la informació que es genera des d'un ajuntament hauria de ser absolutament transparent i pública, no? Vull dir, tampoc podem donar per fet que es pot filtrar informació, perquè la paraula filtratge ja implica certa revelació de coses que en condicions normals ja haurien de ser públiques.
Clar, per això dic que dona peu a interpretar que és el que tenen una certa desconfiança cap a aquella informació que podem donar als tècnics o cap a aquell ús que nosaltres podem fer de la informació. I per tant, escolti, si jo demano una reunió per parlar amb l'interventor per parlar de diferents temes, el que no pot ser que aquella reunió em trobi que també tinc l'alcalde o la regidora d'Hisenda. Perquè, escolti, jo he demanat hora amb l'interventor. Perquè si vull parlar amb el polític, jo ho demanaré també. O amb el polític tinc el meu espai de debat, que és el plenari, o les comissions informatives.
Des del govern afirmen que aquest esborrany s'ha proposat fruit de la pressió constant que els regidors del PSC estan exercint sobre els tècnics.
Bé, que diguin quin regidor estan. Jo te puc dir que jo i els meus companys jo no he parlat encara en cap tècnic durant aquest mes que porto. Però si realment hi ha pressió d'algun regidor, el que han de fer és fer-ho públic. Que facin públic quin regidor està pressionant els tècnics de la casa. Però en qualsevol cas, si en el suposat cas que això fos així, la resposta no pot ser blindar-se. La resposta ha de ser denunciar-ho, en tot cas.
Senyor Fernández, vostè ha explicat que hi han accions que havien d'haver estat fetes per l'actual tinent d'alcalde, l'Albert Gómez, que també va ser tinent d'alcalde amb el seu propi govern, i que no s'han dut a terme en aquest any, i posava com a exemple els actes dels 50 anys de les, o sigui, els actes organitzats al voltant dels 50 anys de la cantada d'Havaneres. Deia que no s'ha fet tot el que s'havia de fer o tot el que estava previst fer-se. Què és el que ha faltat per fer?
No, bueno, jo no, el tema del 50 aniversari de les Havaneres, el que he dit és que han hagut actes en dos anys, a cavall de dos anys, que jo com a alcalde no he fiscalitzat mai, no m'he oposat mai a la programació que s'ha fet durant dos anys, igual que deia que jo com a alcalde mai havia interferit en l'àrea de l'IPET, com a qualsevol altre, com que a mi se m'acusava que jo era un alcalde presidencialista i que d'algun moment arribava a coartar el que ells podien fer com a regidor, jo deia, escolti, una mostra de que jo no he intervingut i no he volgut mai fiscalitzar és l'IPET. Això no treu que nosaltres, segurament quan acabi tota la programació que hi ha del 50 aniversari, que han sigut durant dos anys moltes activitats, més de 70, és que demanem una fiscalització de com ha anat tot i com s'ha finançat tot. Però jo em referia a això, no tant a que hi hagi actuacions que no s'hagin fet que estiguessin programades, sinó en el fet de que nosaltres, jo com a alcalde, en aquest cas, tot, i aquí he participat i he estat d'acord, mai he interferit cap a eliminar o limitar la capacitat que podia tenir l'Albert Gómez com a regidor, i si no, ell pot dir, o sigui, mai nosaltres hem qüestionat, jo com a alcalde, el que feia ell a l'àrea de promoció econòmica, perquè en definitiva jo sempre he intentat deixar treballar els regidors i només he actuat quan he vist que alguna àrea no realment necessitava un impuls polític, com ho he fet. Vaig fer una policia local, vaig fer amb relacions ciutadanes del tema de barris, i volia, pensava que era bo fer-ho també amb l'àrea de cultura, i no me'n vaig sortir.
Senyor Fernández, fa un moment vostè ha dit de quin temps fiscalitzarem l'activitat, presentarem un informe de fiscalització de les coses que s'han fet i de com s'han finançat. Suggereix vostè que hi ha algun tipus de irregularitat?
No, el que passa que són, és un acte molt important, que han estat durant dos anys en activitats, que una part s'ha finançat via sponsor externs, que una part s'ha finançat amb recursos públics. El que demanarem serà un inventari finalment de totes les programades, si s'han executat totes, i quin ha sigut el seu estat de finançament, perquè han pogut haver desviacions, no tant per un aprofitament d'un tercer ni molt menys, no estic dient això, sinó que jo entenc que la ciutadania és bo que li donem aquesta informació i que fem una explicació concreta de com hem finançat amb recursos públics aquesta activitat, tenint en compte que jo també hi he participat. Si no estic dient com un tema de peça de la taula que ha hagut un mal ús, no, és com un tema de transparència i informació a la ciutadania, perquè hi ha gent que ens ho demana, hi ha gent que ens critica les avaneres, diguéssim, l'espai que ha agafat d'una certa projecció bàsicament mediàtica, i hi ha gent que li agradaria que ens retornéssim a el que era fa 15 anys enrere. Però d'alguna manera jo crec que la responsabilitat de qualsevol governant és, una vegada s'ha acabat tots els actes que siguin necessaris, és explicar, passar llista de tot el que s'ha complert i passar llista de com ho han finançat. Simplement estic dient simplement això, que ningú tregui la conclusió de que jo sospito, no, ni molt menys.
D'acord, aclarit. Ara que em parlava de les habaneres, fa unes setmanes que van passar les festes de primavera de Palafrugell, just abans de començar la setmana de les festes, nosaltres vam parlar amb el president dels Carrossaires i es queixava molt i, de fet, acusava l'Ajuntament d'haver girat l'esquena a les festes de primavera en benefici d'altres activitats que generen, diguem-ne, més projecció exterior, com per exemple les habaneres, les posava d'exemple, deia, en detriment d'aquelles coses que es fan pensant en el poble i en els pobles del voltant. Què n'ha de dir d'això? Perquè directament acusava, deia ell, els polítics de deixadesa cap a les festes.
Bé, jo crec que no s'ajusta a realitat. Jo crec que la gent ha d'entendre, o sigui, aquí hi ha un debat que a vegades és pervers, que alguna gent que entès que últimament el creixement que s'ha fet cap a Flors i Violes ha sigut en detriment de les festes de primavera, i no és veritat. Jo vull deixar molt clar que en aquest 2017 el govern que jo presidia ha posat 20.000 euros més en relació amb l'interior, 10.000 per activitats, i la resta ha sigut bàsicament per millorar premis de les carrosses. I també hem fet esforços en infraestructures, hem posat una nau més de lloguer a disposició dels carrosseres i hem remodelat una de les naus que hi havia, que estava en bastant mal estat. Per tant, hem anat fent coses. És veritat que en el tema de festa primavera hi ha un debat a fer seriós, que jo no em vaig insultir-me, que era fer un debat amb la ciutadania sobre quin model de festes de primavera volem. I això jo plantejava fer un debat obert públic amb la ciutadania. La regidora en aquell moment no va quedar oportú, pensava que no calia, però jo segueixo pensant que fora bo que durant dos mesos estiguessin debatent a nivell municipal quin model de festa de primavera volem i com ho gestionem. Amb la veritat és que jo parteixo de la base de que la gestió ha de ser mixta. L'Ajuntament ha de posar recursos i mitjans, però la part organitzativa, la part d'implicació, o surt de la ciutadania, o és difícil que això triomfi. Per què ha tingut un èxit Flors i Violes? Perquè la gent se l'ha fet seva. Els industrials, els operadors, els artistes. I el grup de festa de primavera hem de tornar una miqueta a l'origen de que hi hagi un grup de gent que se la faci seves, i per tant aquesta és la reflexió que jo faig. Obrim un debat seriós amb la participació de la ciutadania per definir aquest nou model de festes que volem de cara al futur.
I segons el senyor Juli Fernández, més enllà d'aquesta organització mixta de protecció de l'Ajuntament, més la, diguem-ne, la gent del poble, quin és el model que han de tenir les festes?
No, jo parteixo de la base de que la festa de primavera per mi ha de tenir un model d'organització, de coorganització mixta entre Ajuntament i Societat Civil organitzada, amb el grup, diguem-ne, el grup que vulguem, allà on l'Ajuntament ha de posar recursos econòmics, allà on l'Ajuntament s'ha d'implicar més a nivell de recursos humans i en capacitat tècnica en la seva execució, però que ha d'haver-hi un grup de gent, ciutadans diversos, organitzats, que ajudin en el que és la seva planificació, la seva execució i el seu i sobretot a planificar un bon, una bona programació. Per mi aquest és el model. Tinguem en compte que l'Ajuntament segur que ha de posar més recursos econòmics i humans, però no n'hi ha prou, perquè si posem els recursos humans i econòmics en les festes, no solucionen tot. I posem un exemple, festes de barri. Si un barri decideix no fer una festa, encara que l'Ajuntament la vulgui fer, aquella festa fracassarà, perquè la barri no se la farà seva. Per tant, per això jo sempre he pensat que les festes de barris han de sortir de la iniciativa del barri, d'aquella associació de veïns que s'indica vol fer una festa, i l'Ajuntament ha de posar recursos i mitjans perquè es pugui fer.
És el mal, el mal endèmic que tenen totes les activitats, el que jo en dic la cultura administrada, de fet.
Clar, o sigui, tot el que no surti d'aquesta simbiosi entre voluntat política i voluntat ciutadana està destinat al fracàs, perquè els diners no ho solucionen tot. Perquè tu pots fer una festa amb molts diners, però si no té gent, la festa fracassarà. Per tant, per això jo crec que és importantíssim aquesta simbiosi ciutadania govern, perquè les festes, en aquest cas de barris, o les festes de primavera, puguin tenir l'èxit que han de tenir.
Senyor Fernández, estem acabant l'entrevista, deixi'm canviar un moment de qüestió i passar a l'àmbit, diguem-ne, de la política general o de la política catalana. Vam saber que el PSC de Girona ha dit, per veu de la seva portaveu, que no posaria pals a les rodes a l'organització del referèndum, i en altres pobles que liderats pel PSC que se sumen a aquesta opinió. Què hagués fet Juli Fernández en cas de ser alcalde?
Home, ja ho han fet, vam aprovar una moció en el plenari que ja deien que estaven disposats a ser els locals. I per això jo vaig dir que en el cas meu, com el Juli Fernández, tenint en compte que jo en aquell moment soc un dels màxims responsables del partit a nivell nacional, jo aquest alcalde no ha posat mai cap pega en relació al procés. I vaig dir, va venir una moció que crec que va ser el mes de febrer, el gener de febrer, allà on s'instava afegir-nos al pacte nacional pel referèndum, vam votar que sí, i s'instava a cedir els locals per fer el referèndum, i van dir que sí. Per tant, jo, si hagués sigut alcalde, hagués tingut una convocatòria de referèndum, el que hagués fet és el que hem fet sempre, posar els locals a disposició de l'autoritat electoral competent, la que sigui, perquè aquesta autoritat competent decideixi quins locals són els que s'obren i quins no, perquè no són tots els locals. Vull dir, si recordem que quan hi ha eleccions municipals o autonòmiques generals, a part de tenir el que són els locals electorals, que són, diguem, sempre els mateixos. Doncs jo entenc que els locals haurien de ser els mateixos. Exacte. Però en qualsevol cas, la sessió definitiva no li tocarà a l'alcalde, li tocarà a la junta electoral que hi hagi en el seu moment.
Està clar.
Jo no hagués posat cap trava, òbviament.
Senyor Juli Fernández, gràcies per atendre la nostra trucada de nou, i escolti, vagi a esmorzar, que si hem començat l'entrevista just quan vostè arribava de córrer, el devem tenir famèlic ara ja.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Sí.
Passen 9 minuts de 9:15 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.